hi ha gent que no se n'ha preocupat més.
Uh-huh.
Llavors aquí, a veure, hem de repartir responsabilitats per tothom, eh?
Vale. Bé, doncs si de cas comencem. I ho fem pel principi, a més, quin ha estat l'origen d'aquest problema? Perquè en principi s'havia pactat aquest increment de quotes, no? Llavors, per una persona que no sàpiga tampoc exactament com funciona el món dels autònoms, que no sàpiga què és el que ha passat, doncs això, quin ha estat el detonant, no?
No, el tema està en que el 2022, ja venia una mica d'abans, per un tema doncs, d'acords europeus, hi havia d'haver-hi una transformació de lo que és tot el que és la cotització dels autònoms o un sosteniment del sistema de pensions, per dir una manera, en termes generals, no? Perquè recordem que no només va dir els autònoms, sinó que també es va introduir aquell suplement intergeneracional, vull dir, va haver-hi com diverses cosetes que ens van afectar tot el món laboral, però particularment va afectar els autònoms. Llavors, es va passar d'un sistema en el que l'autònom podia decidir quina base cotitzava i, per tant, quina quota pagava, a un sistema més pautat, amb una filosofia de dir, escolta, quan els autònoms es jubilen, com que molts d'ells han cotitzat per un import molt petit, doncs tenen prestacions molt petites. Per tant, anem a crear un sistema que incentivi l'autònom o forci, digue-li la paraula que vulguis, a que a mesura que les coses en el negoci li vagin millor, doncs cotitzi més. I a partir d'aquí es va crear un sistema de trams en els que tu has de fer el teu càlcul d'ingressos menys despeses i uns ajustos i t'ubica en quant bé t'està anant el negoci i en funció de quin tram et situes tens un mínim i un màxim pel qual cotitzes. Per tant, vol dir que es manté també un criteri com de decisió per part de l'autònom, però ubicant-lo directament en un espai. ¿Vale? No és lliure al 100% com era abans. ¿Vale? Això és una reforma que s'havia de fer 9 anys. Com que va ser impossible pactar aquesta reforma 9 anys vista, doncs es van pactar els 3 primers anys. Per tant, teníem taules pel 2023, 24, 25, amb uns canvis que anaven portant cap a aquest increment de que cotitzéssim una mica més en cada tram. ¿Vale? Per tant, ara, de cara al 2026, sí que estàvem pendents de quines taules tindríem o de quin sistema, com evolucionaria el sistema. Clar, el tema ha estat que el Ministeri va treure unes taules doncs, on s'incrementaven moltíssim les bases mínimes i, per tant, aquest espai de decisió que té l'autònom el reduïa tant que corria el risc de que moltes activitats no poguessin assumir-ho. D'aquí que llavors hagi fet marxa enrere i hagi presentat pràcticament una taula de petits increments que no canvien el concepte. Pensem des de Pimec Autònoms amb un criteri de dir deixem una mica d'espai de que realment tinguem més mesos per poder negociar amb els agents de tal manera que trobem uns espais de consens, tant amb els agents com amb els partits polítics.
Això li anava a preguntar ara. No hauria estat millor començar la casa per la teulada, parlar amb els afectats, amb els implicats, abans de presentar això? S'haurien estalviat disgustos uns i altres.
Sí, jo crec que sí. El que dintre la taula del diàleg, clar, hi ha una anomalia, que és que hi ha una anomalia en el sentit de que la gent que hi està representada són gent que tenen representació a Madrid. Nosaltres, com a Pimec Autònoms, no li tenim i nosaltres, com que representem la petita empresa i som agents més representatius a Catalunya, pensem que hi hauríem de ser. Però pel que hem anat veient, ja havíem presentat algunes coses a nivell de prestacions, però no la taula directament. Creiem que sí, que això ho havien d'haver potser presentat abans o acordar una mica abans les línies, però no ho van fer així. Com que no tenim un contacte directe amb aquestes negociacions, no tinc més informació de per què ha anat així la cosa. Però sí que penso que abans de presentar coses un ha de tenir cert consens, almenys amb els socis polítics, almenys.
Uh-huh. I una altra qüestió que li volia preguntar, s'han pujat efectivament, bueno, aquestes quotes s'han ajustat, vostè deia, però efectivament els autònoms estan notant que això d'alguna forma tenen contraprestació aquest increment de quotes que han estat pagant els últims anys?
Sí i no, és a dir, el que és la cotització, sigui d'autònoms o sigui per compte aliena, és un sistema de que tu pagues i el dia de que et jubiles o et poses malalt, tu tens un percentatge respecte a la base a la que has cotitzat. Per tant, diguem que és un sistema contributiu. Si tu pagues més, el dia que et posis malalta, també rebràs més. Per tant, això ja és un sistema automàtic que funciona així. Una altra cosa és que no s'han canviat les condicions que poden afavorir o dificultar que tinguem accés a aquestes prestacions. Per exemple, una de les coses que reclamem a Pimec Autònoms és que quan la persona es posa malalta, és veritat que té dret a una prestació, però té l'obligació durant els dos primers mesos de continuar pagant la quota de cotització. M'explico. Si tu tens una prestació de 700 euros i has de continuar pagant, no sé, 300 euros de prestació, de cotització, vol dir que et queden 400 euros per viure d'un negoci en el cas aturat la facturació. En conseqüència, fa molt difícil que realment aquella prestació et cobreixi, per una banda, perquè tu subsisteixis com a persona i alhora perquè puguis continuar pagant les despeses del teu negoci, perquè el negoci no el tanca, sinó que continuï viu, no? Llavors, clar, si tu estàs de baixa una setmana, doncs potser té una importància relativa, però amb malalties greus que pots estar de baixa doncs 1, 2, 3, 12 mesos, doncs això ho fa molt difícil. Per això reclamem que hi ha d'haver-hi un canvi amb l'accés a aquestes prestacions i amb les condicions com es desenvolupen aquestes prestacions, perquè protegim la persona i possibilitem que el negoci continuï funcionant mínimament.
O sigui que millora per una banda, però per altra continuen tenint aquest llast els autònoms. Que vostè ha posat un exemple, però m'imagino que n'hi haurà d'altres en altres prestacions. Vull dir que no és només el tema de baixar per malaltia, no només és això.
Per nosaltres aquest és un dels més importants, importants, perquè moltes vegades es parla de la jubilació, que és important, i es parla també de l'atur. Però clar, això és el final de la vida d'aquella persona amb la seva vida professional, no? Diguem que és l'etapa final. Si hi ha un atur és perquè aquella activitat s'ha tancat, i si hi ha una jubilació vol dir que la persona ja ha deixat d'exercir aquella activitat. Però clar, el que hem de protegir és l'autònom mentre està exercint l'activitat, perquè tenim aquesta dificultat, sobretot amb malalties greus. És a dir, quan una persona que treballa per compte aliena, per exemple, agafa un càncer i ha de fer un tractament de quimio i fins que no està recuperada no torna a la feina, el lloc de treball podem dir que t'espera. Tu tornes i et reincorpores a l'empresa i continues treballant i mentrestant has tingut una prestació per malaltia i això et permet subsistir. Si tu, m'invento, tens una perruqueria, per exemple, doncs, i estàs en tractament de quimio o no pots treballar, la gent que et ve normalment, els clients o les clientes, es buscaran alternatives perquè potser t'esperen un mes, però no t'esperaran un any. Amb la qual vol dir que el lloc de treball no ens espera. Per això posem el foco en que hem de protegir la persona, però també hem de veure com garantim una mínima continuïtat del negoci, perquè quan la persona estigui recuperada no es trobi amb que ha de buscar una subsistència professional alternativa, no?
La veritat és que sobta bastant, no?, que les administracions, parlo en general, de tot color polític, s'omplen la boca els autònoms, la creació de noves empreses, pam, 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 però el cert és que després és un col·lectiu que està completament desprotegit i veritablement, quan es diu que està matxacat, és que és així, i clar.
Bueno, perquè l'autònom té aquesta doble característica de que, per una banda, és, diguem-ne, activitat, negoci i empresa, agafem el qualificatiu que volem, i per tant té totes les obligacions que comporta i alhora no té la protecció del règim per compte aliena, és a dir, pel fet de treballar per un altre, perquè, com diem, moltes vegades aquestes prestacions no estan adaptades a aquesta visió, i per altra banda, perquè com que l'esforç surt de la mateixa butxaca de l'autònom, doncs a vegades aquest esforç, aquests ingressos que té de facturació, li han de servir per pagar els gastos, per pagar els impostos, per tenir una nòmina per subsistir i, a més, doncs, per pagar aquest, el que diem, no?, aquesta cotització de cara a el que pugui passar en un futur. Llavors, bueno, els negocis donen per el que donen i si l'esforç surt d'una entitat tan petita, doncs això fa que hi hagi una pressió molt gran. Per tant, tenim totes les obligacions empresarials i molt poca protecció laboral i això fa que posis molta pressió amb la peça més petita de l'activitat econòmica, però que alhora és la que està repartida en tot el territori, en tots els sectors, que et cohesiona aquest territori, que et diversifica l'activitat econòmica. Per tant, si en una zona hi ha una crisi amb el sector químic, doncs igual el sector de transport et funciona i per tant fa que la crisi no sigui a tot el territori, no? Sinó que sigui en uns espais concrets. Però això a vegades està tan fragmentat que costa articular-ho, no? Per això sempre diem que hem de pensar en petit i pensar en aquestes dimensions que no els sobrecarreguem, perquè és que si no poden funcionar amb solvència.
Bueno, i ara ja sí per acabar.
Sí.
Com ha de ser, no?, els propers anys? Suposo ara vostè parlava també de diàleg. Cap a on s'ha d'anar per tenir els propers anys una mica més tranquils i anar en la...
Doncs, per part nostra pensem que la filosofia, parlant en concret de les cotitzacions, filosofia de, escolta, a mesura que les coses puguin funcionar millor, procurem doncs que també cotitzem més, pensem que és una filosofia correcta, perquè si no la persona a vegades li costa implementar-ho, però hem de mantenir-ho amb unes possibilitats, ha de ser possibilista de que el negoci ho pugui pagar i ho pugui mantenir. Per tant, aquest sistema que hi ha ara actual d'unes taules on ubiquin segons unes franges de rendiments, no?, que és aquesta traducció de si el negoci et va més bé o no tan bé, però que llavors el que has de pagar tingui una forquilla entre un màxim i un mínim, fa que l'autònom ho pugui encaixar amb allò que el negoci realment pot pagar. Per tant, cobriríem els dos objectius. El que no podem fer és estrenyar molt aquesta franja, perquè llavors és quan podem entrar en possibilitats de que l'autònom no ho pugui pagar o no ho pugui assumir-ho i, per tant, hagi de renunciar a la seva forma de vida. Però alhora ha d'haver-hi també un replantejament de les prestacions i sobretot de les condicions d'accés i de funcionament d'aquestes prestacions, com l'exemple que posava doncs, de la baixa per malaltia, amb el permís de maternitat exactament igual, amb la jubilació parcial o activa exactament igual. És a dir, hem de tenir en compte aquesta doble figura, que és que hi ha un negoci en funcionament i una persona que se l'ha de protegir.
Molt bé, perfecte. Doncs jo crec que...